Ah, o sigui, si tenim aquesta cançó, l'hem de sonar. Que soni, home, que soni.
Ah, vale, vale, venga.
Iempa! Cada dia tenim el piripipi. Bon cap de setmana, Manu, senyores i senyors. Bon dia! Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest divendres i avui comencem a girar full del fred que ha fet aquests dies. El sol lluirà a tot el país i les temperatures màximes seran una mica més altes. Al matí plourà a les comarques de Girona i a les de l'Ebre, però a mesura que avanci el dia, el temps serà més estable. I la notícia del matí és que ara sí, l'alto al foc a Gaza sembla acabar de debò.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has said a deal to return the hostages held by Hamas.
Aquesta matinada, el govern israelià ha fet públic que ja ha firmat l'acord amb Hamas per cessallar la treva i l'alliberament també dels hostatges. Es confirma així un pacte que va semblar que trontollava durant algunes hores. L'executiu hebreu acusava Hamas de voler canviar el pacte al qual havien arribat. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Sabem què és el que ha passat exactament aquestes últimes hores? I per què ara el govern israelià diu sí a un acord que ahir semblava que deia que no estava tan clar?
Doncs perquè ha aconseguit resoldre les desavinences en alguns aspectes de l'acord que van sortir al llarg del dia d'avui, de les quals el govern israelià responsabilitza únicament Hamas. Segons l'oficina de Netanyahu, els islamistes van voler introduir modificacions en relació a la possibilitat que Israel pugui vetar alguns presoners en concret de tots els que han de ser alliberats. Hamas ho nega i diu que sempre ha estat a favor del que ja està redactat des d'abans d'ahir, recordem. En qualsevol cas, aquest i d'altres serrells van necessitar més de 12 hores per acabar sent arreglats.
I ara mateix, quin calendari tenim?
D'entrada, la reunió del gabinet de seguretat, prevista per ahir, se celebrarà aquest matí. Recordem que aquesta és la primera de les dues reunions que han de rubricar l'acord. L'oficina de Netanyahu ha explicat que la segona reunió, la del govern, tindrà lloc més tard, cito textualment, però no ha especificat quan. Si, com apunten alguns mitjans israelians, Netanyahu respecta el sàbat i s'espera a reunir tothom quan acabi, és a dir, dissabte a la tarda, el més probable és que l'alliberament dels primers hostatges no es produís fins dilluns.
Tot això, mentre han continuat, per cert, els bombardejos a Gaza, l'Agència Palestina de Notícies parla de 90 morts des de dimecres?
Sí, i el més probable, Ricard, és que continuïn fins que l'alto el foc no entri en vigor, que veurem, insistim, si finalment serà diumenge o dilluns. És un clàssic que Israel no cessi els atacs mentre negocia una treva, ja ho vam veure fa uns mesos amb el Líban quan negociava amb Hezbollah.
Jordi Brascó, des de Jerusalem, gràcies i que tinguis un bon dia.
Igualment, bon dia.
I un cop s'apliqui de debò aquest acord, també caldrà resoldre molts dels interrogants que envolten el que està passant. El col·laborador d'aquí del matí de Catalunya Ràdio, Rafael Vila San Juan, recordava, per exemple, que l'acord contempla deixar entrar a Gaza 600 camions amb ajuda humanitària cada dia.
600 camions d'ajuda humanitària és menys del que entra a Mercabarna, però bueno, és igual. Clar, és que a Barcelona l'aigua la tenim a l'aixeta, però ja no, eh?
Sí, sí.
S'ha de portar aigua, s'ha de portar coses que no existeixen. Llavors, no diu enlloc que deixarà entrar les organitzacions internacionals, començant per la UNRWA, que és la que té el mandat.
La UNRWA, que deia el Rafael Vila San Juan, és l'agència de Nacions Unides que s'ocupa de les persones refugiades. I aquesta agència, atenció, perquè avisa que l'alto el foc és imprescindible, però insuficient. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Recorden, per exemple, que Gaza està a curt i ras devastada. Per tant, que cal molt de temps per reconstruir-la. De fet, l'agència estima que calen 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts. A més, caldria afegir-hi la reconstrucció. Per treure la runa, 10 anys. Raquel Martí, la directora d'Espanya de l'agència, ja ha passat pel Catalunya Nit.
40.000 tonelades d'escombros. Hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar, pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros.
És el que deia Raquel Martí de l'Agència de Nacions Unides per Persones Refugiades, mentre altres organitzacions humanitàries també reclamen que s'acabi el setge a Cisjordània.
L'expert en el món àrab, Javier Albarracín, assegura al matí de Catalunya Ràdio que era previsible que aquest acord tensés les costures del govern israelià.
La possibilitat d'un alto el foc genera molta més tensió i crispació a Israel que no pas a Gaza. Demostra de nou que el govern de Netanyahu està segrestat per ultranacionalistes i ultraortodoxos amb visions maximalistes que han dit que abandonaran el govern si hi ha qualsevol tipus d'acord. I dintre la societat israelí hi ha una gran part que està en contra d'aquest acord i la que estaria a favor demana que els seus ciutadans, els seus familiars, també s'incloguin en la llista d'hostatges a intercanviar.
I relacionat també amb aquest acord, molta atenció també al discurs del Partit Popular d'aquestes últimes hores. El principal partit de l'oposició de Pedro Sánchez ha acusat el govern espanyol de tractar millor Gaza que el País Valencià.
Tal com sona, ho ha fet d'entrada el president de la Generalitat Valenciana, el president Carlos Mazón.
Ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez.
Això és el que deia, insistim, és el president de la Generalitat Valenciana, però no es queda aquí. A les xarxes socials, el Partit Popular també ha jugat a comparar les aportacions del govern espanyol per la Dana, del País Valencià, amb els fons destinats a Gaza. Han aprofitat la notícia d'aquesta partida urgent de 24 milions d'euros per Gaza i des del Partit Popular, a xarxes socials, s'ha afegit, textualment, si les ajudes les demanes en àrab, arriben abans.
I això té alguna base, Frederic?
Poqueta, diguem que poqueta. Segons les dades que publica la Moncloa, el govern espanyol ja ha abonat 1.432 milions d'ajudes directes a la Dana del País Valencià. 1.400 milions d'ajudes dels 16.700 milions d'euros promesos per la Dana. Són diners destinats a rehabilitar habitatges i també diferents col·lectius, com estudiants, empreses i autònoms. Això d'una banda, però és que, a més, la Moncloa també va habilitar una línia de crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial, que ja sabeu que tenen uns interessos favorables, específicament per reincentivar l'economia valenciana després de la Dana.
Recordem que això ho diu el principal partit, ara mateix que hi ha al Congrés dels Diputats, el més votat, el principal partit de l'oposició a Pedro Sánchez, l'alternativa al govern actual de Pedro Sánchez. Avui en parlarem en tertúlia al Matí de Catalunya Ràdio amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Cristina Sánchez Miret i Ferran Espada i també amb el periodista especialista en fake news Marc Amorós. Serà a partir de les 9 del matí. De moment, benvinguts al divendres 17 de gener del 2025. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 17 de gener i esperem un dia encara amb algunes precipitacions a la façana litoral, amb alguns ruixats que aniran desapareixent a mesura que avanci el matí, més clarianes a les comarques de Ponent, encara amb alguna boira, amb alguna boirina en algun punt, i a la tarda les clarianes s'imposaran a la major part del país amb més sol i amb temperatures amb tendència a pujar.
Estalvia tot arreu a Bonpreu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu Bonpreu o Esclat més proper i comença a estalviar.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:08. I una de les previsions del dia d'avui, també destacades, és que Carles Puigdemont reuneix avui a Brussel·les la cúpula de Junts. Serà després que la mesa del Congrés hagi tornat a ajornar la decisió sobre la proposta del partit perquè Pedro Sánchez se sotmeti a aquesta qüestió de confiança. Brussel·les, Martí Ferrero.
Junts treu pit. La pròrroga desactiva l'escenari d'una ruptura abrupta que Junts ja tenia a punt en cas que s'hagués consumat el cop de porta a la qüestió de confiança. A la cúpula del partit s'imposa exhibir fortalesa. En la compareixença d'aquest divendres, Puigdemont podria posar de manifest que el Consell de Ministres d'aquesta setmana havia anunciat que els tombaria la iniciativa, però el PSOE no s'ha atrevit, i que Sumar els havia demanat que la reformulessin, però tampoc no ho han fet. També hi ha dirigents que apreten per no donar més corda al PSOE, mentre tots siguin pilotades cap endavant sense concrecions. En aquest context, s'espera amb interès com resultarà Puigdemont el debat intern del nucli dur de la direcció que es reuneix a primera hora del matí. I és que la delegació integral de les competències d'immigració i la reunió amb Sánchez que certifiqui l'amnistia política del líder de Junts continuen en llista d'espera. Des de Brussel·les, Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentre Junts es reuneix a Brussel·les, Pedro Sánchez buscarà també el suport dels seus barons. Pol Foradada.
El president espanyol participa aquest cap de setmana als congressos regionals del PSOE. Astúries, a Castella-La Manxa i Extremadura són els tres primers congressos després del federal que es va fer a Sevilla a finals de l'any passat. Els socialistes volen girar full i fixar-se ja en les eleccions previstes pels anys 26 i 27.
I al marge d'això, però, com respira el PSOE davant de les pressions de Junts? Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Bon dia. El cert és que avui a Madrid se seguirà amb atenció que pugui dir Puigdemont, però la preocupació ha baixat. La corda semblava que es podia trencar, però les dues bandes han deixat d'estirar, almenys de moment. Dimarts a Moncloa donava per fet que no tramitaria la qüestió de confiança. Sumar ha estat demanant calma i finalment s'ha buscat una sortida que atura el rellotge. Una sortida que, segons fons de la mesa, es va traslladar Junts i que van veure bé. Per tant, les parts es donen un descans, almenys fins al 4 de febrer, que s'espera una nova sessió de la mesa. Unes setmanes per avançar en negociacions qüestions obertes com immigració o pressupostos per sumar i a solucions ràpides, com una reunió ja de Sánchez amb Puigdemont per reconèixer-lo com a interlocutor mentre no arriba l'amnistia real.
Clar, però què és el que busca Junts amb aquesta proposta? Què és el que vol demostrar el govern espanyol Junts? Aquesta és la pregunta, Tània, que el PSOE i sobretot a Moncloa tenen clar que no volen cedir, perquè seria caure en el xantatge, diuen, de Junts.
Hi ha una part de política i una part de judicial. Diuen que tramitant aquesta qüestió de confiança doncs assenta un precedent molt perillós, diuen, perquè els grups puguin usurpar funcions que són pròpies del president del govern. Aquesta seria l'argument judicial. L'altre és el polític, i és que sembla que Pedro Sánchez ja en té el pap ple i no vol assumir doncs més riscos amb els de Puigdemont. Saben i són conscients i ho han après pel camí, que han de suar cada decisió que volen pactar amb Junts, però ha arribat un moment en què sembla que Sánchez volia pressionar, fer-se el fort. Veurem, però, com evoluciona. Us dic, fins al 4 de febrer, que no s'espera nova sessió de la mesa, hi ha unes setmanes per seguir negociant.
Aquí hi ha dues estratègies. Una és aquesta de, si no compliu, doncs volem aquesta moció de confiança. L'altra és, si no compliu, no aprovem els pressupostos, que és el que proposa, en aquest cas, Esquerra Republicana. I avui en parlem també de tot plegat amb la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemanya. Amb ella també comentarem la reunió que hi va mantenir Oriol Junqueras i Carles Puigdemont,
on tots dos s'han compromès a aparcar les diferències dels últims anys i obrir una nova etapa de relació entre Junts i Esquerra. En un comunicat conjunt diuen que la prioritat és que l'independentisme recuperi força i iniciativa.
Sobre aquesta reunió, el comentari del periodista Joan Serra.
Quan José Mourinho vivia dies d'èxit al Chelsea, va popularitzar allò del Teatro del Bueno. Aquell dia la frase tenia com a destinatari Messi, però li hauria servit per definir la reunió de Puigdemont i Junqueras, perquè els líders de Junts i Esquerra van escenificar a Waterloo una nova etapa de treball coordinat. Escenificar, exactament això, i res més. Puigdemont i Junqueras necessiten transmetre que hi ha un espai de col·laboració de l'independentisme per combatre el moment de poder del PSC i ser més exigents amb el PSOE, encara que aquest espai no existeixi. Amb els mateixos líders a la cuina, Junts i Esquerra no s'han coordinat per cap pacte rellevant, ni tan sols per l'amnistia. Es representa una obra, amb el guió que convé.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de Joan Serra. I el govern pensa mantenir el teletreball per als seus alts càrrecs, això tot i que, com us vam avançar en aquest programa, un grup de 200 s'han encaixat argumentant que les seves feines són compatibles amb el treball a distància.
El col·lectiu ha enviat un manifest al govern en què diuen que no se senten valorats i afegeixen que el treball presencial és més propi del segle XIX que no pas del segle XXI. Des del govern justifiquen la presencialitat dels alts càrrecs perquè gestionen i supervisen, diuen, equips de treball de forma directa.
Sí, hi ha moltes preguntes per això sobre això del teletreball. D'entrada, què implica el teletreball? No sé si un alt càrrec com aquest pot o no teletreballar. No sé si es pot liderar, per exemple, a distància. És a dir, com pot un comandament saber com estan totes les coses que té sobre la taula si no és al despatx? I després una altra reflexió. Quina imatge donem com a govern si els alts càrrecs del teu país no estan al despatx? Si quan truques a la porta et posi allà un paper, demani hora a la meva secretària i ja mirarem de fer una videotrucada. Doncs patètica. I també ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Disminueixen les agressions amb lesió als funcionaris de presons en l'últim any. Sílvia Solanes, Francesc Soler.
Entre el 2023 i el 2024, la quantitat de funcionaris agredits que van patir lesions greus, aquelles que causen baixa laboral mèdica, han baixat un 35%. El 2023 en van ser 75 i el 2024 49. Tot plegat, segons dades del Departament de Justícia de la Generalitat.
També hi ha hagut una disminució d'un 28% de les agressions al personal penitenciari amb lesió lleu, que no causen baixa laboral mèdica. Van ser 170 els funcionaris agredits el 2023 i 123 el 2024.
Només s'ha detectat un increment del 32% en les agressions sense lesions físiques, que són insults, escopinades o llançaments d'objectes que no requereixen atenció mèdica. El 2024 en van ser 435.
Són dades que arriben després que dijous la plataforma de funcionaris Marea Blava publiqués un informe alertant d'un augment, atenció, d'agressions a les presons catalanes.
El col·lectiu xifrava en més de mig miler els funcionaris agredits i demanava una reacció al Departament de Justícia de la Generalitat.
L'Associació de Familiars de Presos a Catalunya qüestiona l'informe fet públic per Marea Blava i critica que l'administració no faci públic cap registre d'agressions de funcionaris a interns.
No sé d'on treuen aquestes dades, però el que nosaltres sabem del cert és que no hi ha registre de les agressions de funcionaris a presos. Les de presos a funcionaris sí són. La veritat és que nosaltres escoltem els presos i hi ha moltes, moltes, moltes agressions que no consten enlloc, no estan registrades. I demanaríem que també es registressin.
Des de la conselleria neguen que hi hagi agressions de funcionaris a presos.
I encara una altra notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. De mitjana, la Seguretat Social ha tramitat cada setmana a Catalunya 4 baixes laborals per menstruacions doloroses. 4 per setmana, o dit d'una altra manera, 316 en un any i mig. Mònica Mas.
De totes les dones que tenen regles doloroses, el 10% tenen dismenorrea secundària, que són aquestes menstruacions amb dolor greu, nàusees, vòmits o fins i tot desmais. La majoria, amb un tractament hormonal com el DIU, poden fer vida normal i quan no funciona es poden acollir aquesta baixa laboral que la Seguretat Social paga des del primer dia. Tot i això, 316 baixes en un any i mig són poques. La doctora Ana Torrent, ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual de Mollet, ho justifica per l'estigma social i la vergonya.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins, posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
Aquest tipus de regles estan vinculades a malalties com l'endometriosi i per poder-se acollir a la baixa s'ha de diagnosticar amb una ecografia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Al Matí de Catalunya Ràdio també hem parlat amb dones afectades per aquests casos.
La Lídia Mora, que pateix endometriosi i ha hagut de demanar la baixa perquè els dolors la incapaciten per treballar.
Em va donar la baixa per menstruació dolorosa, perquè soc pacient d'endometriosi. Crec que van ser 4 dies de baixa, això perquè no em podia moure de casa. I, de fet, no l'he agafat més. He intentat trampejar una miqueta amb dies de festa, que tenia pendents, per no faltar.
En molts casos, les persones que pateixen forts dolors menstruals no demanen baixes perquè l'única solució mèdica per frenar-los, les pastilles anticonceptives, fan que no menstruïn. És el cas de l'Anna Bassols, que s'ha obligat a prendre la medicació per tolerar el dolor i no haver de faltar la feina cada mes.
Una cosa és que puguis marxar a casa i se't reconegui, que és un avenç important, però clar, te'n vas a casa i estàs fatal. Jo, per exemple, sóc una dona que comptabilitzaria com a una dona que necessito d'aquests permisos, però en aquests moments de la vida no m'ha quedat una altra de fa més de 2 anys de no gaudir-los, però en contrapartida doncs no puc ser mare o haig de tenir les conseqüències que té un tractament hormonal tan fort de forma consecutiva, no?
Per compartir testimonis o també queixes i denúncies, hi ha una bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio de la Ràdio Pública oberta a tots vosaltres. És el 636-36-0609. WhatsApp al 636-36-0609. I unes altres dades que avui també criden molt l'atenció. La crisi de l'habitatge fa que només una minoria de joves es puguin permetre viure sols.
Segons dades de l'últim informe del Consell de la Joventut, Espanya té la pitjor taxa d'independització dels últims 20 anys. En concret, diu que a Catalunya només un de cada 6 joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen marxar de casa els pares. La causa principalment són els preus dels pisos perquè aquesta situació es produeix encara que els joves tinguin feina. De fet, el salari mitjà dels joves va pujar un 4% l'any passat.
És just el dia en què el govern avisava que tornaran les restriccions per la sequera si no plouen 2 mesos. Els pagesos es queixen que encara esperen els ajuts que els van prometre amb la sequera anterior. Sobretot els productors de pera. Pere Joan Álvarez.
Membres d'Unida Pagesos van fer arribar ahir les seves demandes al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una jornada de l'Organització Estatal d'Unió d'Unions al Picat, al Segrià. Sentim el responsable del sector, Josep Cabré, i la resposta del conseller d'Agricultura.
Anem tard perquè, bueno, quan tens una inclemència o un problema, el que vols és tindre l'ajut, cobrar-lo com abans millor i arrencar la nova campanya amb els ànims i l'ajut a la butxaca, en el sentit que hi ha molta despesa per arrencar una campanya en el sector fortícola.
Això quedarà definit a principis del 25 i, evidentment, es pagarà el més aviat possible.
Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs veurem si arriben aquestes ajudes tal com els van prometre amb la sequera anterior, el govern anterior, el govern presidit per Pere Aragonès, que esmorzava
pinya cada matí.
I dels pagesos, els pescadors, que celebren que finalment no hagin de reduir a una trentena els dies que podran sortir a feinejar aquest any. Era una exigència de la Unió Europea, però s'ha rebaixat. Clara Jordan.
Ara calculen que podran arribar a les 180 jornades que ja van tenir el 2024 fent aquest canvi de la part final de la xarxa. Això sí, el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ja dona per fet que hi ha espècies que es deixaran de capturar.
El pop, la canana, calamaró, tot això, doncs, són espècies que no farem menys, eh? Ara, poder els que quedin, doncs, seran més grans i tinguem sort i que els venguem més cars.
A banda de finançar la totalitat del canvi a la xarxa, les administracions també oferiran subvencions per instal·lar els vaixells, les anomenades portes voladores, que serveixen per evitar tocar el fons marí. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
I una altra previsió destacada del dia. Alberto Núñez Feijóo intervindrà avui a la cimera del Partit Popular Europeu a Berlín per carregar contra Pedro Sánchez, Marc Jurado.
En concret, contra la reforma de la justícia impulsada pel PSOE per impedir que els partits exerceixin l'acusació popular. Els populars s'han referit a aquesta proposta com la llei Begoña, perquè diuen que busca una amnistia preventiva de l'entorn polític i familiar de Pedro Sánchez.
Justament avui es tanca també la ronda de declaracions de la causa contra el germà del president espanyol.
David Sánchez, que és músic polític i a qui acusen d'haver obtingut una feina a mida a la Diputació de Badajoz. Avui han de declarar diversos responsables de l'organisme.
Això mentre es complica la causa contra el fiscal general de l'Estat.
Per les filtracions de documents en la causa de la parella de Díaz Ayuso, en les últimes hores ha declarat la cap de la Fiscalia de Madrid, que va explicar que ella mateixa va preguntar al fiscal general si ell havia filtrat els correus a la premsa i que ell li va respondre: això ara tenés. Per cert, que la parella de la presidenta està citat a declarar davant del jutge el 7 de febrer, acusat per haver defraudat 350.000 euros a Hisenda.
I encara dels tribunals, dos apunts més. Un, avui l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, coneixerà la seva sentència.
Per les antenes de telefonia instal·lades suposadament de forma irregular, la Fiscalia li demana 2 anys i 10 mesos de presó. També s'ha jutjat 2 exgerents de l'Ajuntament i les empreses Vodafone i Movistar.
I segon, l'actriu i presentadora de televisió, Elisa Moriá, que, per cert, aquesta nit ha anunciat entrevista a Telecinco. Ha ratificat davant del jutge la seva denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual.
Moliá ha explicat que l'exdiputat de Sumar la va agredir fins a 3 vegades en una festa. Errejón ha admès els tocaments, però subratlla que tot va ser, diu, consentit.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
Salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia.
El jutge ha donat ara 5 dies a les parts per aportar proves.
I una de les fotografies que trobareu a tots els diaris és la fotografia de David Lynch. El director ha mort amb 78 anys, Marta Viana.
Sí, i recorden les seves pel·lícules com L'home elefant, que per cert va ser la primera pel·lícula doblada al català per iniciativa de la Generalitat.
Al llarg de la meva carrera m'he trobat amb moltes deformacions de la cara degudes a ferides o a malalties, però mai no havia pogut contemplar una forma tan degradada d'un ésser humà com la d'aquest home.
David Lynch va dirigir també la primera versió del clàssic de ciència-ficció Dune.
On hi ha espècie i extracció d'espècie, sempre hi ha cucs.
Sempre?
Sempre.
Per què venen?
Per protegir el seu territori.
I se'l recorda sobretot per la sèrie de televisió Twin Peaks.
Estic fart ja de la musiqueta, eh? Ja l'hem posat...
Lynch va estar, doncs, 4 cops nominat a l'Oscar, però no el va guanyar mai, sí que n'hi van donar un d'honorífic.
I sobre Lynch, el comentari de Toni García Ramon.
Ha mort David Lynch als 78 anys. L'autor de Terciopelo Azul, Carretera Perdida, Mulholland Drive, El Hombre Elefante o Una Història Verdadera, era un punk amb tupé, un geni del cinema en lletres majúscules i, sobretot, un visionari que molestava Hollywood perquè es dedicava sistemàticament a ignorar les regles del joc. Amb ell marxa un home que sempre va fer el que li va donar la gana i que es va retirar el 2006 perquè, efectivament, li va donar la gana. Si hi ha vida més enllà de la mort, ja es poden anar preparant.
És el comentari de Toni García Ramon. I una altra de les notícies de les últimes hores. Estat Islàmic ha segrestat un turista espanyol a Algèria.
Segons ha publicat el diari El País, es tracta d'un home d'uns 60 anys que haurien traslladat a Mali. El Ministeri d'Afers Estrangers està establint contactes per aclarir les circumstàncies d'aquesta acció i aconseguir-ne la resolució, segons indiquen des del mateix ministeri.
I també hem conegut la mort d'un jove sense sostre al parc de la Ciutadella en plena onada de fred.
La presidenta de la comunitat negra africana i afrodescendent de Catalunya, Basha Changwe, ha explicat a Catalunya Ràdio que el noi de 26 anys feia un any i mig que vivia al carrer i que tenia problemes de salut que es tractava regularment.
Tenia problemes de salut renal, que acudia a l'hospital a fer-se el tractament i estava en mal estat de salut i no tenia seguiment. Llavors, quan ella acudia a urgències, l'últim cop, pues, 3 dies abans de morir, li van donar l'alta i anar a recuperar-se a casa, no? Però ell va dir: és que jo no tinc casa.
I un jutjat de Martorell ha arxivat de manera provisional la investigació per la mort de l'empresari Isaac Andic, que va morir el desembre a les coves de Collbató.
Andic va relliscar en un dels camins i va caure al buit des d'uns 150 metres d'altura mentre feia una excursió amb el seu fill gran. Ara la jutge no veu indicis de delicte en la mort de l'empresari després de rebre l'informe dels Mossos d'Esquadra i els resultats de l'autòpsia practicada al cadàver. La causa es podria reobrir si apareguessin proves que apuntessin que la mort no va ser accidental.
El comentari de Rebeca Carranco.
Ahir vaig fer l'experiment. Vaig reunir un grup de persones interessades en el tema i els vaig explicar que el jutge havia arxivat el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, a la muntanya, com un accident, que no hi veien indicis de criminalitat. La resposta és fàcil d'imaginar. Claro, claro. Insinuant que ja tothom sap què va passar.
però el poder ja s'ha fet per tapar-ho. Crec que aquestes mateixes persones m'han explicat desenes de vegades, gairebé segon a segon, com va caure en dic el camí de les Feixades quan passejava amb el seu fill. I si els periodistes no ho expliquem així, és, com diu Elon Musk, perquè ja no són de fiar.
Comentari de Rebeca Carranco pel Matí de Catalunya Ràdio. I la Xina afronta el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca anunciant que la seva economia va créixer un 5% l'any passat. S'ha aconseguit en bona part gràcies a que el govern ha estimulat el consum intern. Pequín, Francesc Canals.
La segona economia mundial ha crescut aquest 2024 exactament l'objectiu que s'havia marcat el govern xinès, un 5%, gràcies a les polítiques d'estímul aplicades intensivament els últims mesos. Ha introduït subsidis per incentivar el consum i ha apretat amb les exportacions a més producció, més PIB. Tot per protegir-se de manera preventiva abans de l'arribada de Donald Trump, que ha anunciat aranzels del 60%. Caldrà veure-ho, però en tot cas el govern xinès tem que una nova intensificació de la guerra comercial perjudiqui la seva recuperació aquest 2025 de la crisi immobiliària i de la deflació que pateix. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I avui és Sant Antoni.
Sant Antoni,
això vol dir que molts pobles dels països catalans es preparen per celebrar aquesta festa. A Sa Pobla, Manacor, Artà, Pollença i Palma, l'illa de Mallorca, ja tenen a punt els dimonis, els foguerons i les gloses.
Corresponsal a Palma, Arnau Maimó.
Matí de ressaca després d'una nit de revetlla plena de foguerons en moltes poblacions mallorquines. S'ha torrat la carn i s'ha begut pomada i herbes. A Manacor, abans del foc, es va celebrar el cant dels goig a l'Església dels Dolors. Un moment únic, centenars d'adolescents cantant de memòria el Sant Antoni Gloriós. Molt emocionant. Els grans protagonistes d'aquestes festes són els dimonis. Cada poble té els seus per fer ballar i cantar a tothom. Avui encara hi ha moltes activitats festives programades, tot i que alguns ja pensen en l'any que ve.
És una emoció, és una emoció, sí.
Jo ara fins l'any que ve no torno aquest sentiment, no el torno a tenir.
Des de Manacor, Arnau Maimó per al Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això a les illes, mentre que a la ciutat neerlandesa de Groningen avui actua Julieta dins l'Eurosonic, el Festival de Música Emergent Europea.
Per primera vegada hi participa l'emissora ICAT, que es consolida com a emissora de talent musical emergent.
Ho està seguint l'enviat especial a Groningen, Frank Lluís Giró. Bon dia.
Bon dia. Catalunya treu pit d'escena musical catalana al cor d'Europa, a Groningen, una ciutat dels Països Baixos on aquests dies s'està celebrant l'Eurosonic, festival musical de referència europea. De fet, la delegació catalana no havia estat mai abans tan nombrosa, amb fins a 6 propostes passant aquests dies pels diversos escenaris de l'Eurosonic. Julieta, Tarta Relena, Mar Pujol, Rita Payés, Adelaida i Gil. Xavi Cussó i Frank Lluís Giró, Catalunya Ràdio, Groningen.
I avui també és divendres i és dia d'estrenes musicals. Comencem amb Stay Homes i Figa Flowers.
Així sona l'Espurna. La cançó va néixer a l'estiu a Mallorca i arriba just abans de l'aturada dels Comas. Abans, però, faran 3 concerts al Poble Espanyol de Barcelona la setmana que ve.
I seguim amb brindis dels empordanesos Calavento.
Brindis és el disc de versions que publiquen avui per celebrar els 10 anys del grup. S'hi poden trobar cançons dels Pets, de l'Último de la Fila, o de Sousa, i també cançons versionades italianes de Lucio Battisti.
I acabem amb Rufus Wainwright.
Perquè avui publica el Dream Requiem, que va estrenar a París el juny de l'any passat. El disc és Meryl Streep, qui fa de narradora, i l'Orquestra Filarmònica de la Ràdio Pública Francesa, qui interpreta la partitura. Aquest concert també es farà a Barcelona, serà el 25 de gener, amb la narració, atenció, de Sharon Stone i l'OBC.
I en esport, Robert Prat.
Classificació del Madrid als quarts de la Copa amb polèmica per un penal no assenyalat a favor del Celta. Acaba amb gol del Madrid, 5-2, eliminació de l'Atlètic Club, classificació de la Reial. Avui Espanyol-Valladolid a les 9 en joc al descens. Classificació per quarts a l'Eurocup de l'Uni Girona, a l'Eurolliga. Barça-Efes a partir de les 9.
I com tenim la mobilitat aquest matí, Aina Ostrell?
Bon dia, Rodalies. Els trens de la línia R8 circulen amb 30 minuts de demora a causa d'una incidència tècnica. D'altra banda, el tren de la RL4 cap a Lleida va 40 minuts tard i no arribarà al seu destí fins a 4:45 de nou. I l'altre velocitat la B de Madrid a Barcelona també va tard.
I les carreteres Sere Quintana, punts vermells.
B23 de Sant Just des d'Arnesplugues, sentit Diagonal, hi ha unes obres que fan la Guitza, i C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, per un accident, i més endavant de Montcada fins a entrar pel Dús de la Trinitat.
I punts taronges?
Tallada a la C13B a Lleida per un camió variat, tallada també a la Nacional 340 Antiga, Vilafranca del Penedès per caiguda d'un arbre, i les rondes de Barcelona, sentit Llobregat.
I ara 4 punts més amb Judit Perpinyà, Marc Jurado. El primer, sobre turistes.
Se van gastar un 20% més en restaurants. Segons un estudi de CaixaBank, la despesa dels turistes estrangers en bars i restaurants va augmentar més del que es van gastar en allotjament o activitats d'oci. Entre els turistes espanyols també va haver una pujada de la despesa en restauració, però més moderada, del 10%. Això en un any, el 2024, que va confirmar que el turisme no és estacionari, sobretot a les destinacions costaneres.
I parlant de viatges, avui fa 15 anys.
L'aeroport de Lleida Alguaire, amb una funció molt allunyada de la que s'havia projectat. S'hi esperaven prop de 400.000 passatgers anuals, però avui en dia l'aviació comercial és pràcticament testimonial i la infraestructura s'ha acabat convertint en una base per la formació de pilots i en un laboratori de proves de la indústria aeroespacial.
Fins al juliol,
Glovo compaginarà fins llavors els repartidors autònoms i els assalariats. Per tant, la plataforma assumeix que el nou model al qual s'ha compromès no estarà operatiu del tot fins aquest estiu. Avui el diari El Periódico destaca que Glovo va fer una enquesta entre els repartidors i el 80% van dir que no volia ser plantilla i preferia la relació laboral que hi havia en aquell moment. L'enquesta per això es va fer el 2021.
I 55 quilòmetres més.
De carril bici són els que vol construir Barcelona. És una part del pla de mobilitat urbana que s'acaba d'aprovar i que contempla altres mesures, com garantir que el 100% del transport públic sigui accessible de cara al 2030. L'objectiu principal del pla és que d'aquí a 6 anys el 85% dels desplaçaments a la ciutat siguin sostenibles.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, l'Enigmàrius feia vaixells de guerra que atrauen els que odien. I la resposta era navilis. Els navilis són vaixells de guerra. I la relació d'una nau amb l'odi prové d'un renom d'odiadora, com ara navilis, amb ve alta.
Pues no ho entenc.
Divendres, Enigmàrius tendres i no tan complicats. El d'avui pot ser un bon aliment. I pots jeure o te'l pots cruspir, de 6 lletres. I pots jeure o te'l pots cruspir, 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
012, la millor resposta.
Estic intentant enviar un missatge a la teva germana, però no me'n surto.
Més Digitals és un pla de xoc contra la bretxa digital que s'ofereix a tot el territori de Catalunya. Si vols millorar les teves competències digitals bàsiques, hi trobaràs tres opcions disponibles en funció del teu grau de coneixement. 15 hores de formacions presencials i gratuïtes en què aprendràs a fer servir el mòbil per demanar cita per anar al metge, fer fotografies o comunicar-te amb la família i les amistats, entre d'altres. Truca al 012 i informa-te'n. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:35. I ara obrim la parada de recomanacions del Matí de Catalunya Ràdio i avui comencem amb una estrena a Apple.
Mr. Scout.
Això és Severance, que torna després de 3 anys d'espera amb la seva segona temporada. Ens ho explica la Cristina Bordes.
Joia indiscutible de la ciència-ficció actual, enigmàtica i magnètica, que torna per fi després de deixar-nos amb un gir de guió d'infart. No afluixen aquesta segona temporada, que fins i tot va més enllà, amb algun capítol que desencaixa directament, i ens retroba amb aquest càsting genial, sobri, intencionadament com pocs, i amb un Ben Stiller a la direcció que continua molt en forma.
I el que també s'acaba d'estrenar és un nou musical en català.
Vaig néixer filla única enmig de Sarrià. La mama és advocada, el papa és cirurgià.
És la comèdia musical Barcelona 24 Hores que arriba al Teatre Gaudí després de la seva exitosa gira que l'ha portat a Madrid i també a l'Argentina. Qui ens la recomana és la realitzadora del programa La vida és un musical de Catalunya Ràdio, Marta Romagosa.
El musical en català de producció pròpia continua sumant èxits, ara en petit format al Teatre Gaudí i amb una història sobre la vida de quatre joves estressats que es creuen, que s'enfronten i s'enamoren a Barcelona 24 Hores. Un cant a la ciutat, un homenatge als musicals amb molt sentit de l'humor, amb emotivitat i amb unes cançons originals que van directes al cor.
I si sou més de clàssica... Ara.
Libiamo, libiamo nei lievi colici che la bellezza infiora.
Des d'avui fins al 2 de febrer torna al Liceu l'òpera més cèlebre de Verdi, La Traviata. La Traviata ens ho explica el nostre home clàssic, Albert Galceran.
Més enllà del Brindis, La Traviata és també una òpera que conté una dura crítica a la societat que relega a les dones a ser un element decoratiu denunciant l'injust tracte que reben. També és un repte per qualsevol soprano que vulgui cantar-la, ja que és un dels papers més exigents de tot el repertori. I al Liceu la protagonitzarà l'americana Nadine Sierra, acompanyada del tenor Javier Camarena, un duet de cantants desitjat als més importants teatres d'arreu del món que de ben segur faran que, com sempre passa amb aquesta òpera, al final arribem commoguts per, atenció spoiler, la mort de Violeta. Per tant, no us la perdeu.
I per aquest cap de setmana, tothom atent, perquè demà dissabte és el Dia de Catalunya Ràdio.
Aquest dissabte, al suplement, junts els directors de les dues pel·lícules més taquilleres de la història del cine català. Marcel Barrena, el 47, i Dani de la Orden, Casa en Flames.
Nerviosos, aviam... qui li treu l'estatueta aquí.
El Dani està nerviós.
Entre tots dos sumen 32 nominacions als Gaudí que s'entreguen demà a la nit. Estarem molt pendents del desenllaç en un cap de setmana al suplement de cine.
I a la nit, ja ho heu sentit, serà nit de premis Gaudí, que podreu seguir també aquí a Catalunya Ràdio amb un especial presentat per Toni de la Torre.
Bon dia, audients del Matí de Catalunya Ràdio. De cap manera us podeu perdre la retransmissió de la gala dels Premis Gaudí que farem aquest dissabte. No només perquè ha estat un gran any pel cinema català, sinó perquè des d'aquesta casa farem un gran desplegament, tant dels serveis informatius com dels companys del que no ha sortit d'aquí. Ho cobrirem tot, tant la part cinèfila com la part del glamour. A les 8, aquest dissabte, amb en Marc Garriga i un servidor.
I per cert, que si aneu per Barcelona veureu uns cartells que posa Plenitud, anuncia la gala dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema, diu que és diumenge 18 a les 9 a TV3. No, no. És dissabte 18 a les 10 a TV3. Potser el director que hi havia de cartells aquell dia estava teletreballant. I si trobeu a faltar col·lapse, doncs sapigueu que no patiu, perquè aquesta setmana anirem diumenge. Parlarem amb Joana Vital, que és la neta de Manuel Vital, la protagonista de Manolo Vital, el protagonista de la pel·lícula 47, del barri de Torabaró, i també ens acompanyarà l'expresident de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, i les Mamarazzis, que explicaran els detalls de tota la separació de Pep Guardiola.
Catalunya Ràdio.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
I el Madrid necessita la pròrroga per passar als quarts de la Copa.
El conjunt blanc empata 2 davant el Celta, acaba guanyant 5-2 a la pròrroga des del conjunt gallec. Lamenta l'arbitratge de Manuera Montero, que no va xiular un clapanal a favor del Celta. En la mateixa jugada, el Madrid contraataca i gol d'Mbappé. Claudio Giraldez, tècnic del Celta, ironia.
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR. En primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
I xiulets al Bernabéu, Carlo Ancelotti, tècnic del Madrid.
Es un toque de atención de la afición a l'equipo, a los jugadores, al entrenador. Me parece un toque de atención acceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona.
L'Atlètic Club eliminat 2-3 davant l'Osasuna i la Real Societat passa a quarts 3-1 davant el Rayo.
I partit transcendent per l'Espanyol per sortir del descens.
Jugar contra el Valladolid a les 9, transmissió Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb els dos equips en posicions de baixar a la segona divisió, Manolo González, tècnic blanquiblau.
Importante porque es un rival directo, importante porque mentalmente y en situación anímica para nosotros también es importante. También refrendar partidos y momentos que hemos hecho buenos, que hemos merecido más, pues intentar ya que de una vez se nos ponga de cara y sobre todo es un partido que hay que saber jugarlo.
L'Uni Girona classificat pels quarts de final de l'Eurocopa femenina de bàsquet, 88-65 davant el PEX. A la masculina, Barça-Efes a quarts de nou amb transmissió pel Digital. El programa a les dones i els dies i el Catalunya Nit els emetrem també des de les 9 pel canal Digital. Aquest matí s'acaba el Dakar, últims 60 quilòmetres de la crono. Sanders lidera en motos, el Regí en cotxes, Edgar Canet lidera la categoria de motos Rally 2. Estrena en triomf de la selecció espanyola al Mundial d'handbol davant Xile. A la Lliga de Campions d'hoquei patins, Porto 3, Reus 2, Noia 3, Barça 2, i a l'Open d'Austràlia de tennis, dos classificacions, Badosa i pendents de la de Carlos Alcaraz a la quarta ronda.
I afegim el comentari de Bernat Soler.
Bon dia, Ricard. Cada dia que passa, la dimensió de Lamine Yamal creix més i més. Només té 17 anys, però el seu pes a l'equip del Barça ja és com el dels grans cracs mundials. I com que juga tan bé, la temptació de fer comparacions és irrefrenable. Després de l'exhibició de Lamine Yamal contra el Betis, la maquinària hiperbòlica s'ha posat en marxa i ja hi ha qui es pregunta si el podem començar a equiparar a Leo Messi. Si em permeteu la tallada de rotllo, crec que hauríem de frenar una mica. Lamine és boníssim, fins i tot millor que Messi quan l'argentí tenia 17 anys, però comparar-lo amb el més gran de la història no és ni acurat ni convenient. Respectem la història, recordem qui ha estat Messi i, sobretot, deixem tranquil un nano que només acaba de començar.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura amb Viatges al Cort Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experiment d'Egipte amb Viatges al Cort Inglés.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda, els alemanys els volen morts.
El fred que crema. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit és la gran pel·lícula.
T'has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què diuen els altres? Maiol, Roger, Joel, Díaz, Gerard, Jubany. Hola!
Hola! Els altres diuen coses sobre el Madrid que ahir va guanyar, doncs, a la manera que ho sap fer.
Con bar, sin bar, el Madrid te va a robar.
Aquest himne el podríem sentir després de cada jornada, després de cada eliminatòria de Copa del Rei. Ja ho deia Manolo Lama diumenge passat a la narració de la Copa, just després que Mbappé marqués l'1-0 contra el Barça.
Què quería el Madrid? Robar!
Doncs és el que va fer, que quería el Real Madrid, robar. Sí, ja està. Aquest tall el guardarem i així el podrem anar fent servir durant tota la temporada i tota la vida. El robatori d'ahir contra el Celta va ser tan clar que fins i tot els membres del Chiringuito que feien la narració del partit, ahir eren Alfredo Duro, l'exjugador del Madrid, Javier Balboa, i Jorge D'Alessandro, o sigui que dels 3, 2,75 són madridistes, doncs fins i tot ells van admetre que aquell penal no xiulat era penal.
Para mí es penalti de l'únic,
¿eh? ¿Cómo no va a pitar esto?
No hay bar. El VAR es imposible.
Es inconcebible.
Si él le canta la jugada diciendo que no toca balón, que se tira...
En el VAR está Hernández.
Ha dado gol.
Sube al marcador el gol del Real Madrid, el gol de Kylian Mbappé. Daba la sensación que era penalti, claro, sobre el jugador sueco. A ver, ahí otra vez más.
Por favor, este árbitro no puede dirigir más.
Escucha, yo no quiero...
Por favor, siento vergüenza.
Yo no quiero ganar.
No, por favor, no.
Lo siento mucho. I com han guanyat fins ara també aquest noi d'on ha sortit.
Clar, però mira, qui no roba perquè és tot honestedat i bones maneres és el nostre company i amic Frederic Vincent. Ah. Aquí els amics anomenem Freddy, no, Isabel.
Estació Pública de Catalunya, Ismael Peña López, ara en declaracions al Catalunya.
Vale.
Què més diuen els altres, Maiol? Va.
Doncs els altres s'estiren dels cabells. Perquè Salvador Illa ens ha regalat un vídeo d'ell mateix. Bueno, ell tallant-se els cabells, és a dir, anant al perruquer, el José. Qui parles al José, el perruquer, i qui diu és el president Salvador Illa.
L'únic que hoy cambiaré la tècnica para que no me la copies.
Pinta que no tenen gaire converses, el perruquer. I ell, però, demostra que cada cop que tenim un president en pelazo hi ha certs problemes. Abans de Salvador Illa teníem la melena d'Artur Mas, que en aquell mític programa de Julia Otero, anomenat No em ratllis, any 2007, es va deixar estirar els cabells per un nen per desmentir que portés melena.
Ai,
per
rota.
La peluca,
és que...
Si no...
La peluca,
va. No estem sentint.
La peluca.
Espera. Tu estira.
Estan
estirar?
Tira.
Però no em porto, la peluca.
No, va dedicar un minut i mig a desmentir que portés perruca. No sé si el perruquer de Salvador Illa arribarà al Parlament, perquè això que ha fet Illa ja ho va fer el ministre Bolaños aquest estiu, el ministre amb nom de salsa pels macarrons, que va gravar-se un vídeo amb el seu perruquer.
Carlos.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me critican a mí por tu corte de pelo.
No pasa nada.
Por favor.
Pasa nada, critican ese gato que llevas en la cabeza.
Sí, critican, y ho has fet tu, perruquer. I Tellado li va deixar anar això al Congrés.
Señor Bolaños, esto es tan frívolo como su vídeo de este verano en El Peluquero. Se ve que el espíritu de Mojácar no ha conseguido hacer en usted absolutamente nada.
Clar que la resposta era fácil perquè Tellado és un xic calm.
Señor Tellado, cuando quiera vamos usted y yo juntos al peluquero. Esto no hay ningún problema.
Sí, que la calvofòbia al Congrés. Bé, està bé quan l'ofensa és directa i no amb jocs de paraules que últimament estan de moda.
Saca el wiki Shelly para el personal y vamos a hacer un guateque.
Perquè en aquesta estratègia d'exagerar-ho tot, Isabel Díaz Ayuso va tractar així la polèmica sobre la filtració del cas de la seva parella.
Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate.
Fins aquí tot bé, o no, diguem que hi ha unes quantes diferències. El ministre Òscar López va decidir recordar que Miguel Ángel Rodríguez té fama
de veure força.
Aquí el único Watergate pero de pacotilla es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca.
I ell ja s'hi estava acostant, i clar, tens Watergate i whisky, i el resultat...
No diria que és un Watergate, sinó un whiskygate.
Bueno, bastant millor que Felipe González. Que va fer una conferència on va dir això sobre Maduro.
No es tener el ejemplo de Maduro. Que ja està maduro per mandar-lo.
Molt fàcil.
És com l'humor d'Arevalo. Sí? Aquella... Sí.
Doncs espera, perquè tenim un acudit molt antic sobre Putin.
Nosotros decimos, Putin es respetado. ¿Cómo será por los hijos de Putin? ¿Por qué?
No, por mucha gente.
Gràcies, Mayor. I a les xarxes, què diuen, Joel?
Doncs mira, les xarxes ens recorden coses, Ricard. Per exemple, quan fa una estona el Manu Guix ha versionat el Sense tu de Teràpia de Xoc, les xarxes m'han recordat quan els Teràpia de Xoc de veritat van anar directament de l'after als matins de TV3, ara deu fer 13 anys, amb la Melero, i va passar això.
Gràcies. Això sí que és una autèntica teràpia de xoc també per nosaltres als matins, tenir-vos a vosaltres teràpia de xoc, valgui la redundància. Com esteu? Amb molta marxa veig que a vosaltres al matí tampoc no us apalanca, no esteu adormits, tot el contrari, eh? Sembla que la nit segueixi.
Bueno, per nosaltres és un plaer estar aquí avui. I...
On eres tu? Què feies? Que te n'has anat? Ah, has anat al lavabo, perdona.
Sí, al lavabo.
Escolta, has anat molt ràpid, eh? Un pim-pam, eh? Has sigut un pim-pam.
Un pim-pam, un autèntic pim-pam. La Melero se sorprèn perquè el guitarrista desapareix uns segons darrere del decorat i torna fregant-se el nas i fent-se el tironets. Que cadascú ho interpreti com vulgui, però jo ho tinc claríssim. I parlant de fregar-se el nas, hem de parlar de Juan Carlos Rivero, el madridista que narra els partits de futbol a TV3. He dit-lo del nas, perquè el té molt gran.
Televisió espanyola.
Ai, a Televisió espanyola.
TV3,
i vos entengui jo,
els partits del Madrid, ja dic.
Uf, és que la E al revés és un 3 i jo avui estic una mica dormit.
Al revés.
A Juan Carlos Rivero ahir li va passar això que, bueno, deixes el micro obert, era la mitja part del partit del Madrid contra el Celta i s'ha sentit això. Si hi ha la pitao, ¿pa qué tiene que ver más? Aquesta és la filosofia televisió espanyola. I ara marxem al País Valencià. Els amics de Punt estan fent un reportatge en directe sobre els roscons de Reis, que és com li diuen allà els tortells. Troben un home que n'ha comprat 6 i fa allò que fan els valencians, que aprofiten qualsevol excusa per treure el tema seu preferit, que és el de la caca.
I això només fa avui, per esta vespre?
Home, és que entre avui i demà, el que se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
Que no sap si és un refrany que té segles d'antiguitat o se l'acaba d'inventar aquest home en aquell mateix moment. I no marxem del País Valencià, perquè les xarxes també m'han portat un nen valencià que no deu tenir més de 11, 12 anys i ja està mort per dins.
Tots els anys fem un teatret i este any a mi m'ha tocat de ira.
Ah, no el pega tu la ira, eh?
No.
No el pega.
Em pega més asco.
Aquest nen farà grans coses a la vida i acabem amb una parella de iaios que responen involuntàriament de manera molt progressista, però molt progressista, a una pregunta de merda d'una noia molt pija.
Estamos montando un espacio gastrocultural. Ahora mismo estamos con el tema de la señalización de los baños y queremos saber vuestra opinión con respecto a si hacer uno de mujeres, uno de hombres o también hacer uno que no tenga género.
Claro.
¿Cómo lo haríais vosotros?
Nosotros sin género, por supuesto.
¿Sin género?
Porque vamos juntos a todos. Sí, sí, juntos, por eso. Por eso, vamos juntos a todo. O sea, mejor. La opinión nuestra es esa.
Parla l'home. I quin temps ens espera avui? Tomàs Molina, bon dia.
Molt bon dia, anar junts a tot arreu, perquè serà un cap de setmana de anar allò on vulgueu.
Ah, sí?
Que serà un cap de setmana de temps assolellat, sí.
Molt bé, això és bona senyal. És bona senyal pels que vulguin fer plans al cap de setmana.
I a més encara es podrà veure tot aquest gel, perquè encara, sobretot al Pirineu, la temperatura ha quedat per sota dels 0 graus i tots aquests argenteries, que n'hi diuen, tots aquests caramells, tot aquest gel acumulat en tants indrets del Pirineu, que queda tan bonic a les fotos, doncs els podreu anar a veure a tants llocs com vulgueu. De fet, serà avui un dia... Encara queden aquests ruixadets a la façana litoral, però que aniran desapareixent, s'anirà imposant el sol. A la tarda farà sol pràcticament a tot arreu, a partir de migdia, i dissabte serà un dia radiant a tot arreu, i diumenge també farà sol, però potser s'ennuvoli una miqueta a les comarques de Girona, però poca cosa. Temperatura cap amunt, és a dir, cap de setmana de gaudir-lo, d'estar al carrer i de... anar junts a tot arreu on vulgueu.
Molt bé, Tomàs, gràcies. I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia, Rodalies. Els trens de la línia R8 circulen amb 30 minuts de demora a causa d'una incidència tècnica. A l'alta velocitat, endarreriments generalitzats entre 10 i 15 minuts, tant a l'AVE com a l'IRIO. I a Barcelona, situació normalitzada a la línia 1 del metro per una incidència tècnica ja resolta a l'estació de Sant Andreu. Encara hi ha prou freqüència de pas alterada a tota la línia.
Passa que els nostres oients, Aina, a partir... Que... Un moment, Cèlia, un moment. Que a partir d'avui ja deixaran de sentir-te, aquesta hora. Perquè te'n vas a fer una altra cosa.
Me'n vaig al que no surti d'aquí a fer producció.
Però tornaràs.
Aquí al matí?
Sí, va ser.
Si m'hi voleu, no, jo sempre estic
molt
a punt.
Molt encantats.
Gràcies.
Gràcies, Aina. Gràcies per la feina que has fet aquests dies.
A tu, gràcies.
I pel que fa a les carreteres, Cèlia Quintana.
Perdona, és que m'han dit que t'enganxes darrere i jo m'enganxo.
Tu enganxa't on vulguis.
Bé, doncs no, et deia que ara la circulació molt còmoda, sense problemes pràcticament, sense accidents i amb retencions molt localitzades a la B23 d'entrada per la Diagonal 58 de Montcada fins al nus de la Trinitat. I d'altra banda, recordar que es manté tallada l'N340 antiga a Vilafranca del Penedès per caiguda d'un arbre i tallada la C13B a Lleida per un camió avariat i a desviaments senyalitzats.
D'aquí dos minuts comença la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Cristina Sánchez Miret i Ferran Espada. Això aquest divendres 17 de gener, en què parlarem del teletreball i la queixa d'aquests 200 alts càrrecs de la Generalitat perquè el govern els obliga a tornar a la feina cada dia. I avui ens preguntarem, què implica el teletreball? Un alt càrrec, és a dir, una persona que, per tant, lidera un equip, pot teletreballar igual que un treballador ras? I com es lidera a distància? Com pot un comandament saber des de casa com va tot allò que depèn d'ell? I com s'anima o es motiva un equip en el teletreball? O com s'atenen els clients? En aquest cas serien els ciutadans del país o les empreses. Es poden atendre sempre a distància? Han de demanar hora? Poden trucar quan volen? I aquests alts càrrecs de la Generalitat trepitgen territori? És compatible el teletreball amb, per exemple, visitar escoles? I en què es basen per afirmar que la presencialitat és un model del segle XIX? Que no recorden com anava tot abans de la pandèmia? I encara una altra reflexió. Quina imatge donem, com a govern, com a país, si els nostres alts càrrecs no són al despatx? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb Jaume Clotet, Estefania Molina, Cristina Sánchez Miret i Ferran Espada.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Prou! Salteu-vos el meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ven pa la playa, ven con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si aquest any estrenes el permís B, t'emportes 700 euros de descompte en el teu SEAT. Benvinguts al millor any de la vostra vida. Benvinguts a SEAT. Consulten les condicions a seat.es.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El cinema català és Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Dissabte a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
6 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de playoff.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 8:45, Barça Efes.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Perdre-ho tot, la casa, els records, la feina, alguns fins i tot la vida. Farem un viatge cap a les flames que han cremat barris sencers.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Crims a Catalunya Ràdio.
La gent que hi havia allà ja deien: ostres, han matado al Narizotas. Era molt conegut.
Té una deformitat al nas.
Alcanar, març del 2011. En una casa abandonada troben mort un home, un sense sostre, d'origen romanès.
Inclús al sostre de la habitació havia sang. Havia hagut una agressió desmesurada.
Al poble, els Mossos topen amb un mur de...